Núria Travessa, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Albert Bassas, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Fantàstic. Escolta'm una cosa. El compte que ve en curves, perquè el Tribunal Superior de Justícia podria decidir avui mateix, ara mateix, si les eleccions es mantenen o s'ajornen, i per tant, jo a la millor li hauré de donar 100 pavos al Bassas o tu a mi.
Exacte.
Exacte, exacte. Estem tots nerviosos i m'imagino que vosaltres dos més.
No, home, molt més. Més.
Ja... 100 vegades més.
Els magistrats han començat a deliberar fa una hora amb tota la documentació ja sobre la taula. Per tant, tot ha anat molt més ràpid del que es preveia. I avui ho ha tot estirar dilluns. Ho sabrem, sabrem la decisió de moment avui mateix. El que sabem ja és que la Fiscalia defensa que es mantinguin el 14 de febrer i està molt pendent del Tribunal Superior de Justícia amb Benet Íñigo.
Ai, que bé. Doncs així, mira, si està el Benet Íñigo, si estàs tu, Benet Íñigo, pendent d'això, ja estem tranquils. Endavant. Veus?
Mira, doncs vaig fer NF5 a Twitter tota l'estona i el correu a veure si entra la decisió final. El que està clar és que tot s'ha accelerat moltíssim. La decisió sobre les eleccions s'avançarà més d'una setmana respecte al que s'havia anunciat inicialment. Com dèieu, ara mateix els jutges ja n'estan parlant des de fa una hora i el més probable és que avui sapiguem si es manté el 14 de febrer o si permeten l'ajornament. Els arguments els coneixerem dilluns, però la decisió la podem saber avui. Si segueixen la línia que han tingut fins ara, els jutges apostaran per mantenir la data. De fet, el govern s'ha quedat sol defensant aquest ajornament. Els fiscals també són partidaris de mantenir la data inicialment prevista i s'han recolzat justament en els arguments que van donar els mateixos jutges a l'hora de concedir les mesures cautelars. Diuen que o s'endureix l'estat d'alarma o no hi ha cap via legal perquè el govern pugui suspendre unes eleccions.
Ja t'entenc. Què t'anava a dir? Jo ara no sé si que vaig votar... Vaig apostar que sí o que no?
Tu vas apostar que es feia.
Que es feia, home, i tant. Si fiscals i jutges diuen que... Ja veuràs com es farà. I una pregunta jo el vaig fer al Benet Íñigo, no sé si encara està connectat. En el cas de que no es facin les eleccions, Salvador Illa tornarà a ser ministre. Se'n tornarà cap allà, cap ministre d'això de Sanitat, o què?
Això t'ho haurien de respondre més els de política, però jo crec que no, que en principi ja ha abandonat el càrrec per centrar-se...
Val, aquí, val.
No?
No ho sé, perquè clar...
Jo apostaria per tu, jo crec que guanyaràs, Marc.
Però jo no pagaré fins la data, fins al dia 14, perquè tu imagina que el dia abans passa qualsevol cosa.
Doncs mira, això també té raó, t'ho agafo.
Perquè si els dies abans s'endureixen, les...
Sí, que no sigui que reculin, que reculin.
Clar.
Molt bé. Ai, Benet Íñigo, per favor, no ens abandonis, estem pendentíssims de Benet Íñigo perquè el Tribunal Superior de Justícia podria decidir avui mateix, ara mateix, ara, si les eleccions es mantenen o no, o s'ajornen el 14F. Llavors, vull dir, te'n dic una cosa, no és el mateix anar a votar que anar a comprar el tortell. O, saps? Vull dir que... Saps? Que aquell 14F nosaltres ja estàvem... M'entens?
Així que ho sapiguem, jo us aviso immediatament.
Fantàstic. Ai, Núria, digue'ns, a veure.
De moment, avui ha començat la campanya a l'espera d'aquesta decisió del Tribunal. Junts i Esquerra, que segons els seus disputen la victòria el 14 de febrer, si es fan, mantenen el pols sobre com ha de ser el futur govern. Els de Borràs el volen només amb 20 independentistes, mentre que Aragonès insisteix a obrir-lo als que defensen l'amnistia i l'autodeterminació. Illa manté que al seu govern no hi haurà cap independentista i tot plegat ha sortit del primer debat de candidats que ha fet la Vanguardia, Sílvia Solanàs.
Els actuals socis de govern discrepen de qui ha de formar part del futur executiu, ho deien així els candidats Laura Borràs de Junts i Pere Aragonès d'Esquerra.
Per voler avançar cap a la independència hem de fer un govern que sigui nítidament independentista i per tant no es pot avançar cap a la independència si s'incorporen partits que no estan per treballar pel futur.
Nosaltres proposem aquest govern de front ampli perquè les solucions les hem de trobar entre tots. I ho vam fer amb els pressupostos de la Generalitat del 2020. Ho podem tornar a fer.
La CUP ha rebutjat entrar un govern amb Esquerra si segueix fent polítiques autonomistes, mentre que Carlos Carrizosa de Ciutadans ha instat Salvador Illa a posicionar-se sobre un possible tripartit.
Diga si pactará con el constitucionalismo o está dispuesto a repetir en Cataluña el mismo tripartito con Podemos y con Esquerra Republicana apoyando.
Que yo no tendría un gobierno con independentistas.
Els comuns han tirat la canya tant a republicans com a socialistes.
Venga. Clar que sí.
I el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acabat de sortir de la presó de Lledoners, acaba de presidir un acte en defensa dels represaliats per l'Estat. Cuixart demana que el 14 de febrer, si es fan aquestes eleccions, les urnes s'omplin de paperetes sobiranistes.
Els mateixos poders que ens han condemnat, els mateixos poders que ens varen reprimir per posar les urnes a l'1 d'octubre, són ara els que ens volen obligar amb una operació d'Estat a posar en risc la nostra salut. Catalans i catalanes, omplim les urnes de paperetes sobiranistes, que ningú es quedi a casa.
Cuixart i la resta de condemnats per l'1 d'octubre, tots excepte Carme Forcadell, han sortit aquest matí de Lledoners i de Puig de les Basses.
Escolta, perdona, jo crec que la Txell Bonet, que és col·laboradora nostra, no sabíem si podia avui fer o no la secció perquè estava justament en aquest acte. Crec que la tenim al telèfon. Txell Bonet, vostè primer, què tal estàs?
Bon dia, amics i amigues. Home, jo sóc la Txell, sóc el president del Club de Fans. Pensàveu, us pensàveu que no vindria?
No. Mira, si et sorprareu,
això,
eh?
Això és una ofensa, eh?
No, no, el nostre president... Una cosa, perdona, Cuixart, tu abans que ets president d'Òmnium, president d'Òmnium o president del Club de Fans de, del vostè primer? A veure, anem a aclarir aquest assumpte.
Però és una pregunta compromesa. El que passa que el títol de president d'honor que em vaig auto-otorgar institucionalment està per sobre de president d'Òmnium Cultural i aquí podríem arribar a un conflicte d'interessos. En tot cas, president d'honor del vostè primer, sense cap tipus de dubte, que deia aquell, i després president d'Òmnium i ara estic lluitant pel president de l'Escala. No serà fàcil, eh? L'Escala la tenim difícil, complicada, però començarem la campanya ara aprofitant aquest permís efímer de tercer grau.
Exactament. Escolta una cosa, com es presenta aquest permís efímer? Tu acabes de sortir i ja has anat ràpidament a fer aquest acte i després cap a casa, quin pla en teniu, jo què sé, una paella.
La versió íntima, la versió pública, quina versió volem?
Home, jo sempre vull la versió íntima, perquè la Txell no ens diu mai ni molt, la tia sempre, que si la sostenibilitat, que si reciclar, que si no sé què, que si no sé quantos, que si
les cooperatives
de les joguines de fusta, la tia no ens diu si paella o sobuco, fill meu, la veritat t'ho dic.
La veritat és que arribarem a casa, intentarem després anar a buscar els nens i sí que, doncs, dir una vegada més, doncs, això, no? que estic molt content de poder-vos escoltar cada dia des de la presó, que ens feu molta companyia i que us enviem una abraçada ben forta a Marc i família i això, i fins aviat i sempre, sempre endavant, i de tant en tant podríeu anar fent alguna menció al president d'honor, que em sento una miqueta com allò menys tingut.
Tens raó, és que és veritat, tenim abandonadíssim i a més hauríem de consultar-te fins i tot coses, no? Perquè els presidents d'honor se'ls ha de consultar. Com es presenten les eleccions? Aquestes eleccions com es presenten? Bueno, aquestes eleccions que ja veurem si n'hi ha o no, però com les veus?
Les eleccions aquestes que han vingut així com un regal caigut del cel, no? És a dir, ens van fotre a la presó perquè no volien que votéssim a l'1 d'octubre i ara resulta que ens hauran de fer anar a votar encara que ens hi juguem la vida. Tot plegat és una miqueta surrealista.
Sí, senyor.
I la veritat és que fem broma, però la situació és surrealista. És a dir, que ens hagin fet sortir a votar amb un 14 de febrer, amb una plena espiral de pandèmia que se'ns està morint la gent entre les mans i que jo estigui a la presó per haver cridat a la gent a votar l'1 d'octubre. Estem en un programa d'humor, però també un programa que amb humor informa, que això és molt saludable, i penso que tot plegat, ostres, si algú ens està veient una miqueta des de la lluna, jo sempre quan algú té un problema sempre li recomano modestament de dir, mira, puja a la lluna i mira aquest problema i veuràs la dimensió que té. Doncs jo crec que el tio que està veient des de la lluna, que jo i els companys i les companyes portem, i aquests més de 3.000 represaliats, portem més de 3 anys a la presó per haver volgut anar a votar, i ara que un tribunal que no l'ha votat ni Déu ens obligui a anar a votar el 14 de febrer, home, el tema té una miqueta d'injúndia, que diríem, però bé, en qualsevol cas...
Diríem en català.
Sí, aquest... Això mateix, sí, del president d'Òmnium Cultural. En qualsevol cas, el tema el que té és que els catalans i les catalanes, estic convençut que actuaran amb dignitat i el 14 de febrer ompliran les urnes de democràcia, que d'això es tracta.
Escolta'm, Jordi Cuixart, que vagi molt bé aquesta paella, aquest cap de setmana, i a veure aquest tercer grau si es manté, ni que sigui. I jo dic des d'aquí, escolta...
Serà efímer, però sabeu que us estimem molt. Un petó
igualment, estimadíssim, el nostre president d'honor, i resulta que també president d'honor d'Òmnium Cultural, però Jordi Cuixart, moltes gràcies, estimat, no ens l'esperàvem aquesta.
I tant, escolta, que ja el tinc en nòmina. El tinc en nòmina ja.
Mare de Déu, ara ens explicaràs tu, Txell, si serà paella o serà sobuco, a veure què farem aquest cap de setmana. Me cago l'ou, ai, Déu meu. Txell, ara ens escoltem, eh? No te vagis molt lluny.
Sí, jo em quedo aquí.
Fantàstic, estimadíssima. Núria Travessa, mira quan et farceixo.
Déu-n'hi-do, aquesta tampoc me l'esperava jo.
No, jo tampoc. Jo tampoc. Sí, ara, a bones hores l'exclusiva. És que t'ho juro, portem dilluns, dimarts, dimecres i fins i tot divendres per acabar de rematar la situació. Escolta'm, Núria Travessa, endavant amb les notícies.
Parlem ara del coronavirus perquè AstraZeneca ha ofert a la Unió Europea 8 milions de dosis més de la vacuna. Això vol dir que n'arribarien 39 milions, molt lluny encara de la quantitat que havia compromès pel primer trimestre. Eren, recordem, 80 milions de vacunes. Per tant, ara n'ofereix menys de la meitat. Aquesta tarda, l'Agència Europea de Medicaments ha denunciat la seva opinió sobre el fàrmac d'AstraZeneca i la Universitat d'Oxford després que els últims dies hagin sorgit dubtes sobre la seva efectivitat en majors de 65 anys. En aquest sentit, el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra, creu que s'han de valorar tant els riscos com els beneficis de vacunar la gent gran. N'ha parlat al Món RAC1.
Sabem que genera immunitat i sabem que no té grans problemes de seguretat. Aquesta mancança o escassetat sobre l'eficàcia és una cosa que has de posar, jo crec, en context de la situació en la que estàs. Si tens vacunes de sobres i et pots permetre no donar aquesta, jo crec que segurament és una bona decisió fins que rebis més dades de l'eficàcia en gent gran. En una situació diferent potser has de plantejar-te si vols assumir aquest risc.
Pel que fa a una altra vacuna, la de Pfizer, l'agència ha confirmat que no s'han identificat nous efectes secundaris en el mes que fa que es va començar a administrar, assegurant que no està vinculada amb cap cas de mort. El Festival Temporada Alta, el Celler de Can Roca o diversos allotjaments turístics participaran a la prova pilot que farà la ciutat de Girona per comprovar si es pot reobrir l'economia amb total seguretat. Se sumen, per tant, al Girona Club de Futbol, que ahir ja va anunciar que vol tornar a portar pública a l'estadi Eudald Martínez.
La iniciativa es diu Obrir Girona i es farà entre finals de febrer i el mes de març. Les properes setmanes s'acabaran de tancar els actes exactes que entraran dins la prova i quines mesures hauran de seguir els participants. Tot i que entre les propostes hi ha des de concerts fins a obres de teatre, àpats en un restaurant o fins i tot celebrar un casament. Quirze Salomó, president del Centre Blockchain de Catalunya, impulsor de la iniciativa, explica per què s'ha escollit Girona com a seu.
Després et dones compte que Girona és excel·lent per fer això, perquè teniu una ciutat molt petitona, però que té de tot com una gran ciutat. Per tant, és un marc ideal per fer una prova pilot.
Per participar en aquests actes s'haurà de complir una d'aquestes dues condicions, o estar vacunat o haver-se fet un test d'antígens 48 hores abans dels actes, i podran demostrar que estan lliures de coronavirus a través d'una aplicació oficial.
I acabarem anant a Madrid perquè diversos testimonis que declaren el judici contra Cristina Cifuentes asseguren que van obtenir el títol del màster sense anar a classe i sense fer els treballs. Alumnes i professors en fan responsable el catedràtic Enrique Álvarez Conde, que va morir el 2019. El judici contra l'expresidenta de la Comunitat de Madrid podria quedar avui vist per sentència a Madrid, Mar Poyato.
Sí, avui han acabat de declarar tots els testimonis. Alguns són alumnes que van cursar el mateix màster que Cifuentes el mateix any i han reconegut que no van defensar el treball final, que no el van acabar, però van obtenir el títol amb un acte amb una firma falsificada. La majoria ho feien a través del catedràtic Enrique Álvarez Conde. Segons ha explicat una de les professores, era molt autoritari.
Esto porque el señor Enrique Álvarez Conde no es que tuviese un carácter complejo, es que el señor Enrique Álvarez Conde era un señor que un catedrático muy a la antigua, o sea, de los que entendía la universidad como un sistema de semivasallaje, donde sus discípulas eran poco más o menos de su propiedad, de hecho las llamaba mis niñas, y bueno, pues era difícil, era un trato dificilísimo con él.
Per cert, Cifuentes ha renunciat a la prova estrella que va presentar tan bon punt va començar el judici, que és el llapis de memòria on apareixia la seva agenda, amb la data marcada per anar a lliurar el treball de fi de màster. Cifuentes hi ha renunciat perquè no ha volgut que tothom pugui veure la informació personal que hi ha en aquest pendrive.
Què t'anava a dir? Llavors, perdona, Cifuentes sortirà de Rositas perquè això devia ser una cosa que no és ella que li firmessin, sinó que li firmaven a tot qui. No?
Clar, o sigui, està
clar... Han aparegut aquests testimonis ara d'última hora, sí. Que es veu que això era una cosa que era habitual, i per tant ella feia el que era habitual en aquesta universitat. Volen
és el funcionament, si sí, vindria a ser això, és a dir, ella no va fer el màster... Sí, li van falsificar l'acte, ara falta veure qui va donar l'ordre de falsificar aquest acte, si realment es va arribar a pressionar des del govern de la Comunitat de Madrid, des de l'entorn de
Cifuentes. A la millor de vegades aquestes coses no fa falta ni impressionar-les. Saps què vull dir? Ja, que es fan de natural.
Sí, sí, ja és per evitar que arribin les pressions, tu ja t'avances.
Ja vas pressionat, ja surts pressionat de casa.
Una pista que Cifuentes veu que la cosa li està anant bé, i aquesta t'agradarà, és que durant totes les sessions anava vestida de negre, rigorós, i avui va amb blau llampant, allò blau elèctric. Eh?
Devia tenir negre a la tintoreria.
Jo crec que és que veu que la cosa va bé i sí, la pròxima sí. Ja, vermell.
Escolta, i parlant de coses que van bé o van malament, què tal va la teva relació relació d'amor, luxúria i luxe?
En stand-by.
Bueno, de veritat, és que estem, no, Núria? Estem aquí preocupadíssims, sí, per aquest tema. És que ens preocupa quasi més.
Però per què?
Noia, perquè nosaltres ens pensàvem que això anava viento en popa i que estaves,
sí,
tu. I ara resulta que estan en stand-by, però si més no entenem per què estan en stand-by. No entenem, és per culpa teva, per culpa de l'altra part. Què passa aquí?
Bé, hi ha hagut un distanciament, clar, vull dir...
És culpa del Filomena.
Sí, és culpa del Filomena.
Filomena, neu, tempesta, distància, clar, vull dir, no és fàcil. No.
Ai, mar, ai, mar. O sigui, aquest cap de setmana què? Tururut.
No, aquest cap de setmana em quedo aquí a Madrid i ben tranquil·la.
Ben tranquil·la. I què veuràs, els, sí, Brighton, o què faràs?
Ah, ja l'he vist sencera. Ah, no l'has acabat?
Jo no, jo vaig veure el primer capítol i m'és igual.
De veritat, no m'ho puc creure. L'has de veure sencera.
No, que no la veuré sencera. No. Sí, crec que no. És que no ho sé. La Laura fa també impressiona, eh? També estic pressionat jo. Però no sé si...
És que em sorprèn que no l'acabis.
Bueno, perquè veus... Sí. És que prefereixo llegir l'Eneida.
Va! Això no s'ho creu ningú.
No tinc temps per tot. Bueno, a veure, Mar Poyato, que m'estàs despistant. A veure si aquesta distància es fa cada cop més curta, o ja para, o talla, filla, o talla. Saps? No us feu gruar.
Ja.
Ella és més dura, més dura. No li contesta els whatsapps, deu dir, abres aquest paio. Ara, Manolo, sofriràs. Ai, la dona contemporània, que complicada que és. Endavant amb Núria Travessa.
Ja estic, eh?
Ah, tu ja estàs.
En Madrid acabo, sí.
A veure, tu, nen.
Avui jo tinc notícia, jo. Ah, posa, Ernest.
El programa d'esports de l'Albert Bassas.
Perquè estem seguint el sorteig de quarta final de la Copa del Rei, un altre divendres més.
Al Granada le toca el Gordó.
Acaba de sortir, exacte, la bola del Barça, que jugarà contra el Granada en aquesta pròxima
eliminatòria. Contra el Granada, tierra soñada por mí. Granada contra el Barça, la Copa, la Copa del Rei.
Novament eliminatòria, partit únic, que jugarà a Granada la setmana que ve. Ara falta saber doncs quin dia, que posin els horaris, però pinta el Barça, el té almenys molts números, de jugar dimecres. Recordem que només hi havia ja un equip català al bombo, que era el Barça, i que ja té rival, que és el...
Era l'únic sorteig que ens interessava,
el Granada. Bàsicament, bé, sí, els altres rivals, després te'ls diré si vols, són el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Llevant, l'Atlètic de Bilbao, tots aquests de primera, i també l'Almeria de segona. Insistim, van sortint ara més boles, de seguida les repassem, perquè ha estat un matí en què la Junta Gestora Blaugrana també ha decidit desconvocar la reunió prevista per aquesta tarda amb els tres candidats a la presidència del club pel fitxatge d'Eric García. Els membres de la gestora han fet veure a Carles Tusquets que la decisió de no fitxar-lo en aquest mercat d'hivern ja estava presa i que no calia tornar-ne a parlar. Més temes esportius. Segons avança avui Mundo Deportivo, el comitè de competició ajornarà en les pròximes hores el partit entre el Prat i el Barça B, el filial, de diumenge, per un positiu de Covid a l'equip del Baix Llobregat. De fet, per culpa de la pandèmia també ha quedat ajornat un partit de futbol sala que havien de jugar avui mateix Suïssa i Espanya, notícia que, per cert, ha agafat la selecció espanyola quan estava a punt de sortir de Barajas. En bàsquet, de la penya ha anunciat el fitxatge d'un jugador nord-americà, de Demetrius Jackson, fins a final de temporada com a substitut de lesionat Shaw Dawson. I en tenis, Rafa Nadal ha debutat en victòria en la seva preparació per l'Open d'Austràlia aquest matí.
Deixa treballar aquest noi, per favor.
Derrotant l'austríac Dominic Thiem en 2 sets, 7-5 i 6-4.
Disculpa, senyor, perquè no saben el que s'ha de fer.
Ja. Sí, exacte, és bàsicament això. Repareixent així després de 14 dies de confinament, el mateix cas que Djokovic, tot i que ell només ha jugat un set contra Sinner per unes ampolles a la mà. Tot això el dia que jugaran les semifinals del Mundial d'Egipte d'handbol. La selecció espanyola, dirigida pel català Jordi Rivera, sí, jugarà contra la vigent campiona, contra Dinamarca, a 9:15, i abans es jugarà la primera semifinal, concretament a 6:15, entre França i Suècia.
Molt bé, mira... Què ha passat, Ernest?
Costa,
no, és que costa moltíssim. És que costa moltíssim tirar endavant. Et dic una cosa, Núria Travessa, el temps.
El temps, i ara em veig a venir els ocellets, perquè les temperatures seran primaverals aquesta tarda. En molts casos es mouran entre els 18 i els 23 graus i fins i tot els 25 a les Terres de l'Ebre. Tot plegat en un moment de ponent rescalfat, a més, que es notarà al centre i al sud del país, cel emblanquinat, amb alguns ruixats cap a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. El cap de setmana baixa, ho dèiem ahir, ja 5-6 graus les temperatures, es confirma, tornem una mica a la normalitat. El vent bufarà fort bona part del cap de setmana.
setmana, més sostingut demà. Demà més mig ennuvolat, amb alguns ruixats a Lleida i Tarragona al matí, i a la tarda a Girona diumenge farà més sol.
Escolta, moltíssimes gràcies, molt bon cap de setmana a la Núria Travessa.
Igualment.
I també bon cap de setmana. Va, compte, que ens vols dir alguna cosa.
No, res, només que ja s'ha acabat, com que hi ha menys equips, cada vegada en queden menys, el sorteig, i que sàpigues que a banda d'aquest Granada-Barça, els altres tres emparellaments són el Betis Atlètic Club de Bilbao, el Llevant Villarreal i l'Almeria-Sevilla.
I això és de la Copa del Rei.
Correcte, quarts de final.
Sí. No, perquè, clar, parleu vosaltres com si nosaltres diguéssim, ja sapiguéssim que qualsevol sorteig que es fa al planeta Terra és de la Copa del Rei.
Ja, Giro, però portem 3 divendres fent sortejos d'eliminatòries de la Copa del Rei, per tant, potser que ja seria hora que sapiguessis què hem vingut a fer.
Però ja comprendràs que nosaltres t'escoltem...
Però m'escoltes.
Clar, comprendràs que ens ho has de dir. Ens ho has de repetir tot com si nosaltres fos la primera vegada que ens veiem, perquè nosaltres no t'escoltem en absolut.
Doncs això, el Quina Barça jugarà a Granada.
Visca el Barça, visca el Barça. Estem molt pendents amb Benet Íñigo perquè el Tribunal Superior de Justícia podria decidir avui mateix si les eleccions es mantenen o s'ajornen. Quina emoció, quanta emoció. Ai, Déu meu, no podrem dormir per la nit. Endavant les atxes.
A RAC 1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Escolta'm, en Marc Giró, l'Ernest Ferrer, la Ingrid Ripollès, l'Ignasi Taltavull...
Què tal?
Què tal, company? Com estàs?
Doncs pues molt bé, bon dia.
Molt bon dia. Vosaltres? Nosaltres estem estupendíssimament, estupendíssimament. I, a més, també tenim estupendíssimament a la senyora i senyors, amb tots vostès, Txell Bonet.
Aquí estem, em sentiu o no?
Sí, Txell Bonet, sí? Amb aquesta sintonia. Endavant!
És que jo no sabia si havia de trepitjar la sintonia, fer pausa dramàtica. És que clar, aquest programa és tan innovador, tan avantguardista, tan dadaista, tan tot.
Sí, dadaista sí que t'ho compro. Dadaista sí que t'ho compro.
Sí.
Escolta'm.
Bueno, vols que t'expliqui el rotllo del dadaisme? Tristan Tzara, Cabaret Voltaire... Vull dir, jo si vols t'ho explico, eh?
No, nosaltres el que volem que ens expliquis això, perquè tu tens, avui ens has d'explicar la història de Henry Buckley, que això és una cosa que estem nosaltres intrigadíssims.
Sí, mira... I tot això m'ha arribat a partir d'una gestora cultural, que és la Judit Porta, que ella és companya de la neta d'aquest personatge. Estem parlant d'un corresponsal de guerra anglès, d'aquest senyor que es diu Henry Buckley, que potser amb ell no el coneixeu tant, però si us parlo de Robert Capa, que realment era un pseudònim, i moltes vegades quan parlem de Robert Capa hem de parlar de Gerda Taro, del que seria la seva companya, perquè clar, molts cops es parla d'aquest corresponsal de guerra i s'oblida que era tot un pseudònim i la meitat de fotos les feia aquesta dona, doncs
sí,
bé.
Sí, sí.
Imaginem-nos doncs, aquesta gent anglosaxona que pululen per l'Espanya de la Guerra Civil, i imaginem-nos una neta nascuda més o menys a la nostra generació, al Madrid de l'any 74, que fa 18 anys va descobrir a la casa de Sitges, perquè aquest senyor, aquest corresponsal de guerra, el Henry Buckley, va conèixer a la filla de l'alcalde de Sitges, es va casar amb ella i finalment es va jubilar a Sitges, doncs a la casa familiar van trobar una capsa plena de fotografia i de documents increïble, però hi ha 2.000 documents que fins i tot són no de l'època de la Guerra Civil, sinó del 1822, és a dir, hi ha fotografies de tota la família. Llavors, diguéssim que l'exposició de la que us parlaré avui, que es pot veure a Sitges, és una mica la feina titànica d'aquesta neta que s'ha enfrontat doncs, amb un arxiu familiar de tot aquest mite que hi ha al voltant doncs, de l'àvia, filla d'un alcalde, doncs, un senyor important, fotografies de la burgesia aquesta catalana que a tu tant t'agrada que remenava les cireres, Marc Giró, i després un senyor doncs, que s'ha posat per tots els racons de tots els fronts, sigui la Batalla de l'Ebre o sigui el front de Terol o Argelers, o sigui, allà on hi havia refugiats de guerra, teníem aquest bon home. Llavors, hi ha hagut aquesta feina titànica una mica d'endreça, va ser, com dèiem, l'any 2004 que es va descobrir el fons documental i que també es va publicar en castellà el llibre Vida i muerte de la República Espanyola, que havia fet ell mateix.
Sí.
Hem de dir que la seva neta és una persona molt curiosa, perquè és psicòloga de formació, està especialitzada en aquest trauma, guerra i salut mental, i va col·laborar des del 2004 fins al 2008 en tot el que seria l'exhumació de fosses i fent acompanyament psicosocial als familiars i també als equips tècnics, perquè sabeu que el tema de les fosses comunes a Espanya doncs és un meló per obrir, mai millor dit. De fet, aquesta neta, Marc, és una persona curiosa perquè arreu on va troba coses, és a dir, vaig a la casa de Sitges, estiuejar una mica, pam, em trobo 2.000 documents. Llavors, se'n van a la seu del diari Daily Telegraph, on havia treballat el seu avi, i fent recerca, buscant allà per caixes i per històries, es va trobar 900 cròniques escrites pel seu avi entre l'any 36 i 39.
És que està atenta. És que saps què passa? Que de vegades sí. Està atent. Perquè n'hi ha que passem per la vida que estem despistats. Però hi ha gent que està atenta i troba, no, Ignasi?
Sí, bueno, estem així amb...
Despistat sóc jo.
Estem així amb l'ull obert, no? Llavors és algú que ha tingut tot aquest material per endreçar i la veritat és que l'exposició ha quedat moníssima, que és el que t'agradaria a tu, Marc, perquè han fet tot un cronograma des de l'any 29, quan va arribar aquest bon home a casa nostra, coincidint amb la dictadura de Primo de Rivera,
sí.
I vas veient molt coses que passaven a Espanya, coses relacionades doncs, amb aquesta dictadura, amb la guerra, amb altres moments, perquè ell després va treballar també per Reuters, i vas veient doncs, fotografies i documents. A mi el que m'ha agradat és que les fotografies d'època no les han emmarcat com si fos una exposició d'aquestes tan institucionals,
sí.
Que totes són quadrades, del mateix tamany, molt iguals, sinó que han agafat diferents mides, diferents marcs, és a dir, té un punt més humà, més familiar, com si realment entressis a la casa d'ells, aquesta casa del carrer Major de Sitges, i entressis una mica en el record de la família. Tot posat amb molt bon gust, perquè hi ha les càmeres fotogràfiques de l'època, hi ha les màquines d'escriure amb què ell escrivia aquestes cròniques, i hi ha les fotografies també de la família Planes, perquè això no s'ha d'oblidar, que Maria Izábal, la seva àvia, doncs clar, era la neta d'aquest alcalde de Sitges, del senyor Josep Planes. S'ha constituït una associació per bussejar en tot aquest arxiu que té altres èpoques, que és l'associació Fem Memòria, una mica jugant amb el Fem Memòria i el Fem de la feminitat, i tot ho podeu veure, a veure que he perdut el full número 3, a l'espai Miramar. És que clar, jo estic aquí al costat de la plaça del Rei, a la plaça de Sant Iu, davant del Museu Marès, la gent m'està fent fotografies, estic aquí al costat d'uns coloms, que assegut en una escala plena de cagades de colom.
Ara has estat a l'acte d'un cultural. Clar, que veniu de l'acte, sí? El teu marit que ha sortit de la presó, sí. El tercer grau, sí? Et fas el favor de fer-nos una secció.
Jo estic fent la crònica amb
una espècie de... Tu també ets una mica reportera de guerra.
Sí. Jo porto el meu mòdem a la butxaca, per anar matent, aquí amb aquest reportit meravellós, i llavors, clar, els coloms se m'estan menjant els fulls del guió. Espai Miramar de Sitges. Espai, bueno, els coloms se'n mengen els fulls, jo m'estic menjant la caca de coloms.
Molt bé.
Espai Miramar de Sitges és el lloc on podeu trobar...
És un win-win.
Sí. És el lloc on podeu trobar aquesta expo, que es pot veure fins al 28 de febrer. L'exposició es diu Nunca se sabe, no és que hi hagi una falta d'ortografia, és que aquest Nunca se sabe en B baixa és perquè el senyor Henry Buckley va trobar al front de Terol amb un poble a camí de València a Terol una frase en un poble que deia Nunca se sabe, escrit també baixa malament, i per ell era una mica, li va escriure una carta a la seva dona que s'ha trobat en aquest fons documental que deia, en fin, querida, como dice un gran letrero en la pared en el camino de Valencia a Teruel, nunca se sabe. No sé quién tenía la idea de escribir esta frase tan filosófica en un pequeño pueblo, pero no cabe duda que tenía mucha razón. No se sabe nunca lo que es mejor hacer. I hem jugat amb que en anglès la paraula safe vol dir estar segur. Jo el que aconsello als oients, que jo sé que estan molt indignats amb el tema aquest de que no podem sortir del nostre municipi per anar a veure cultura, és a dir, que ens hem d'afanyar a veure si aquesta exposició fins al 28 de febrer doncs es posposa o sí que tenim temps de sortir del domicili per anar-la a veure, dir-vos que ara mateix, si us connecteu a internet a la pàgina web www.fotografiacatalunya.cat, heu de saber que la família Buckley, a l'arxiu comarcal de l'Alt Penedès, va cedir bastantes fotografies perquè es digitalitzessin i després ells es van quedar amb les còpies originals i podreu veure unes fotografies al·lucinants, són en les campanes de dos quarts aquí
silenci,
a la catedral, a la plaça de Saneu.
Silenci.
Eren els dos quarts.
Jo ja anava a donar les campanades. Feliç any 2020, saps? Ja estàvem...
Doncs,
i a les grades per al 2022, no?
Exacte. Digue'm, Txell.
Tres dobles, fotografiacatalunya.cat i veureu les fotografies d'altres fotògrafs també, però les del Henry Buckley, que hem de dir que ell era sobretot redactor. Aquestes són fotografies una mica d'aquestes d'Instagramer de la Guerra Civil, no? Però veureu, per exemple, un telefèric a Móra d'Ebre, com pel riu passaven amb un telefèric fet amb trossos de fusta i posant-hi fulles perquè els soldats s'amaguessin dins, una cosa superpetita per creuar el riu, fotografies de la batalla de l'Ebre, fotografies dels refugiats republicans a Llargelers, saps aquells camps de refugiats on es morien de gana, o a Sant Cebrià, allà al Rosselló, fotografies de desfilades de les brigades internacionals, i una que a mi m'ha flipat, i a tu també et fliparà perquè ets un noi de l'Eixample, que és que tu saps que a Diagonal amb Enric Granados hi ha aquell edifici a la banda de mar, al començament d'Enric Granados, a l'esquerra mirant al mar, que és un edifici com supermodern, però que era fet a l'època de l'Agat Pas, a l'època de la República.
Clar, a mi, on m'agradaria doncs, a mi viure, de Barcelona.
Sí, doncs mira, jo vaig treballar durant 4 anys amb una empresa fent CD-ROMs, una cosa que els nens ja no saben el que és. Doncs aquest edifici de l'Agat Pas, clar, sobta molt veure les brigades internacionals passant per la Diagonal sota aquest edifici, perquè es veu una fotografia molt d'època i aquest edifici tan contemporani.
No? Bueno, amb aquesta nota... El que Espanya hagués pogut ser si no ha estat aquí 40 anys de dictadura. Escolta, ho hem de deixar aquí, de totes maneres, deixa'm dir que la vida i muerte de la República Espanyola de Henry Buckley, el llibre, està editat el 2004 per Austral, que aquesta editorial de l'univers de Planeta, i que és un molt bon llibre, i que què seria de nosaltres, diguéssim, què seria, diguéssim, de què hagués estat de la narració sobre la Guerra Civil, sobre la República, sobre el franquisme, sense els corresponsals anglosaxons, que eren els únics que podien d'alguna manera informar, no? Perquè aquí, escolta, la gent estava...
Com que no els entenien, no sabien què deien, i llavors no deuen dir res, no? Sí.
Escolta'm.
No, i tot el que està passant avui en dia, doncs segurament hi ha algun corresponsal que ho està cobrint, també, i que d'aquí 80 anys ho trauran d'un arxiu, no? Trauran aquesta conversa o la que t'han fet al butlletí de notícies.
No ho sé. Escolta'm una cosa, Txillonet. No, perdona, és que ara...
No justament... m'entenies, no?
No,
jo et volia dir que la conversa que té colat un golaç al començament, al butlletí, tot això quedarà per la història.
Això quedarà per la història, però tu saps que el nostre president honorífic d'aquest programa pot entrar sempre que vulgui. Bueno, no, precisament el que no pot és entrar sempre que vulgui, que és la nostra
pena. Tant de bo. Jo ja afirmo, a veure
escolta, perdona, escolta'm una cosa, paella o subuco aquest cap de setmana? A veure, què farem a Can Cuixart?
Sembla que faré un arròs de carxofes, Marc Giró.
No, ja et portarem un tàper. Escolta, Txell, t'alliberem, avui t'alliberem perquè entre els coloms, les campanades, òmnium cultural, la Harley Bikeley, tot plegat, és massa.
Aquí tinc un... Dic que tinc un colom aquí al costat, a mi si m'atreveu que no compleix les mesures de seguretat i no porta mascareta, està aquí mig. I el tio crec que és un nou oient del programa, O sigui, s'ha quedat enganxadíssim,
Mira, veus, és que escolta, què t'anava a dir? Una abraçada. Us estimem
igualment.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana, bon arròs.
Avui
et fa el sal a tu.
Adéu.
Per favor, mare de Déu. Artur Ramon, vostè primer, què tal estàs?
Molt bé, Marc, i tu?
Company, mira, estic tan content de parlar amb tu.
Jo també.
T'he de dir una cosa, he vist fotografies teves recents i estàs igual. Però la veritat, ens has de dir, Artur Ramon és supergalerista, d'una nissaga de galeristes aquí a Barcelona i a Catalunya i a Europa imprescindible, però que a banda d'art ens hauria d'explicar quina crema t'estàs posant, perquè, noi, estàs canyón.
El que he de fer, el que faig és utilitzar fotos antigues, Marc.
No, tens aquestes cares molsudes, quina meravella. Què t'anava a dir? Escolta'm, nosaltres tenim aquí l'Artur Ramon perquè estem al·lucinats amb un llibre que ara, perdona, Ernest, si em treus la música, perquè és un llibre que si jo el tiro sobre la taula, sona així. Ha sonat... Espera, vaig a posar el micro bé, ja veuràs. Espera, ho vaig a fer bé. Hosti, tu, quin llibre. Mira. És un trasto, és una meravella, l'art català, l'art del gravat català, editat per Enciclopèdia Art, que és aquesta facció de l'editorial Enciclopèdia Catalana, dedicat a l'art català. I resulta que tu, d'alguna manera, l'has comissariat, l'has dirigit, i jo, és unes monografies, m'agradaria primer que ens expliquessis aquesta col·lecció d'Enciclopèdia Art, diguéssim, que ens l'expliquessis una mica, que ens l'acostessis, abans de parlar directament del llibre.
Doncs mira, aquesta és una, com tu has dit molt bé, és una part d'enciclopèdia destinada a l'art, que fa aquests llibres que són veritablement unes joies de la bibliografia que podem tenir quasi com a objecte, no?
Absolutament.
Perquè el que construeixen són veritables objectes, ho porta el Joan Ricart, que és l'editor, i han fet doncs una sèrie que va des de la pintura romànica, gòtica, les primeres avantguardes, estan treballant amb un llibre sobre el MNAC, etc. Llavors em van venir a buscar amb la idea de fer un llibre sobre el gravat i poder sintetitzar la història del gravat català des del Renaixement fins avui. I jo el que els hi vaig dir, doncs, que faria sempre i quan ho pogués coordinar, perquè, clar, aquesta és una obra molt complexa per fer-les una sola persona.
Clar.
I llavors vam crear un equip de 8 professionals i ens vam dividir la feina entre dos grans grups, el del gravat clàssic, que començaria des dels gravats d'aquests amb xilogràfics, és a dir, amb fusta, i fins a pràcticament doncs, al que és el noucentisme, i l'altra part, que és la part moderna. I hem estat treballant durant un any i mig, i una de les coses que més m'agraden, Marc, és que aquest llibre, per primera vegada, els gravats es veuen bé.
Clar.
És a dir, normalment es veuen uns cromos on no s'entén res, petits, sí, i aquí els són pràcticament com un simulacre quasi exacte dels originals.
Realment, el llibre és un llibre que aquesta col·lecció són fins i tot llibres de col·leccionista, vull dir que jo trobo que són en ells mateixos un objecte, com tu bé deies. Abans d'avançar, explica'ns què és un gravat. Saps què vull dir? Perquè, clar, perquè moltes vegades pensem en un gravat i la gent diu, ah, un gravat, doncs prefereixo un oli, o prefereixo una escultura de 600 metres d'alt, o una catedral. Vull dir que el gravat ha estat com, no sé si denostat, però vull dir, és una cosa que, no, que dèiem, bueno, pues, un gravat.
Sí, mira, tu que tens la mateixa formació que jo d'historiador de l'art, saps que hi ha un tòpic, sobretot en aquest país nostre, de dividir entre les belles arts, arquitectura, pintura, escultura, i les arts que es consideren menors, no? Que serien totes aquelles que estan fent, d'alguna manera, fetes sobre un suport de paper.
Sí.
Que és una divisió completament absurda, que a més no funciona així en molts altres països, no? Llavors, tot el que és sobre paper sembla que sigui menor. Clar, el gravat és una impressió amb diferents suports, pot ser amb fusta, que és llavors es diu xilografia, que són aquests primers que dic del Renaixement, després si el suport és coure, doncs és un aiguafort, que hi ha aiguafort, aiguatinta, aquí hi ha diferents opcions, i finalment hi ha el gravat modern o contemporani que es fa sobre pedra i per això es diu litografia, que és el que moltíssima gent coneix, no? Que ha sigut una manera també molt bona de democratitzar i d'aproximar l'art a la gent a través d'aquestes imatges.
Escolta, i tu en alguna ocasió has parlat, per exemple, que hi ha artistes que donen molta importància al gravat. Per exemple, Joan Miró. Joan Miró, al igual que la ceràmica, o que, vull dir que no, en el fons, en el seu corpus o en la seva línia artística, en el fons no distingia entre tècniques, no? I el gravat és, per ell, molt important.
Sí, això veritablement passa amb alguns artistes, no?, que tenen una concepció una mica, diguéssim, que va contracorrent de l'acadèmia, que és el cas de Miró o el cas de Picasso, no?, en el que el gravat és com un gran laboratori on experimenten idees que després veurem a la pintura i en altres obres escultòriques, etc. En canvi, és molt curiós veure com, per exemple, Dalí, que és un acadèmic, és un artista, diguéssim, molt clàssic, el gravat el considerava menys. I per tant, els gravats de Dalí no tenen el rigor que tenen els de Picasso o els de Miró, per entendre'ns.
I després, fins i tot, Dalí, tot allò que firmava, diguéssim, fulls en blanc...
Els papers,
i després allò ja ho algú ompliria, diguéssim, de la seva, diguéssim, del seu taller o de la seva, factory...
Això és veritat, això ell ho feia.
Uh-huh. I per tant, si tu, ara nosaltres, tu com a galerista, si entra un gravat de Miró i un de Dalí... on invertiries?
Home, jo, sens dubte, amb un gravat de Miró, perquè està molt clar, Miró té un catàleg raonat que és perfecte, que pots saber perfectament doncs, quina edició tens, quin estat, i en canvi Dalí és un problema. La Fundació està intentant fer un catàleg raonat, però els hi costarà molt, per això que dius, perquè ella s'asseia allà a l'Hotel Maurice i anava firmant papers, i ho feia d'una banda, perquè ja saps com li deien, no? L'avi de dòlars, que tenia unes ganes de tenir diners per mantenir-se ell i tot el seu entorn, i d'altra banda per facilitar la feina dels propis gravadors, dels impressors, per entendre'ns, no? Dels que haurien de fer després el treball tècnic.
Escolta, Dalí, Miró, Picasso, Tàpies, Tramulles, Fortuny, bueno, etcètera, etcètera, però també jo crec que diria, a la millor m'estic aventurant, però diria que per primer cop es recuperen grans gravadores, grans artistes, Maria Girona, Susana Solano, Rosa Vives, l'ho vull dir totes, Antònia Riera, l'Ester Boix, la Roser Bru, l'Eulàlia Grau, que també has incorporat, tu que has dirigit l'art del gravat català, editat per l'Enciclopèdia Catalana, has incorporat també a l'alçada dels grans mestres, les grans mestres, i ara, noi.
Exacte, no, és que clar, Marc, aquest és un discurs que l'hem de tenir molt clar, és un llibre que està fet el 2021, hem d'entendre doncs, que de la mateixa manera que hi ha hagut gravadors importants, hi ha hagut gravadores de la mateixa importància, que no és que fossin les dones dels gravadors, sinó que eren gravadores molt bones, que són les que hem anat incorporant, i volíem tenir aquesta visió, diguéssim, igualitària en el gènere i també molt transversal en la mirada. Per exemple, el Dau al Set està igual d'estudiat que la Rosa Vera, que és un projecte dels anys 40 fins als 80, més, diguéssim, figuratiu, però que també és interessant. És que no sé aquesta mania que tenim en aquest país nostre d'afirmar coses negant les altres. No ho acabo d'entendre.
Està molt bé. Una cosa, què és Tinta Invisible i l'Automàtica?
Doncs mira, aquestes són unes editorials joves que estan apostant moltíssim pels nous gravadors, pels artistes que estan ara iniciant-se en aquest terreny, com també ho fa la Rocío Santa Cruz amb la Fira Arts Libris, que és, és una meravella.
Ai,
que segueixi...
La Rocío Santa Cruz, me la vaig trobar l'altre dia pel carrer, que sortia del tòpic. I com que jo anava amb el gos, ella també tenia un gos, tenia allò, venga el Liu, que és una senyora que vesteix fenomenal, també.
És una magnífica galerista, vull dir que està fent una feina increïble.
Sí. Me la vaig trobar.
I també hi és en el llibre, és a dir, hem volgut incorporar totes les tendències i tot el que hem pogut des dels inicis fins avui, i després també reivindicar artistes que ja són conegudíssims, com tu has dit, no? Tramulles, Fortuny és un dels millors gravadors del seu temps, sens dubte. I després, per exemple, Xavier Nogués i tants altres, no?
Escolta'm, Artur, si tu ara diguessis, mira, vaig a invertir en un gravat, saps? Uh-huh. O sigui, diríem, t'obliguem a que inverteixis en un gravat. Quin gravat del teu llibre, quin t'agradaria comprar? Quin t'agradaria tenir? Quin t'agradaria robar, fins i tot?
Home, a mi m'agraden molt, però és un tema ja quasi personal de gust, perquè això no vol dir que tots els altres siguin fantàstics, però si em fas triar un, triaria algun gravat de la sèrie de Lanzarote, del Miquel Barceló, que per mi és un dels artistes contemporanis més importants, i no només català, sinó de tot el món. I és el que més m'agradaria potser tenir a casa, perquè també doncs m'identifico més amb aquest tipus d'obra.
Està molt bé. Escolta'm, no puc deixar passar l'oportunitat. Estem parlant amb l'Artur Ramon, que és un expert en art de primeríssima línia, una de família de galeristes fonamentals, i ell ha estat dirigint l'art del gravat català, editat per l'Enciclopèdia Art, que és aquesta facció d'Enciclopèdia Catalana, que fa uns llibres de luxe a l'entorn de qüestions de l'art al nostre país. Però jo, perdona, aquesta... Teniu una exposició vosaltres a la vostra galeria ara, pot ser? O estic jo...
Sí, tenim una exposició que es diu L'Enigma de la Mirada, sobre retrats.
És una preciositat. Al carrer Bailón.
Sí, és molt maca, i esteu tots convidats a venir-nos a veure, perquè la cultura és segura, no hi ha cap problema.
Exactament. Escolta'm una cosa, doncs què he dit, L'Enigma de la Mirada a la galeria de Bailén 19, de l'Artur Ramon. Jo estic molt content de poder parlar amb tu. Crec que acabem d'iniciar, reiniciar una bella amistat radiofònica, Artur, perdona.
I tant, t'haurem de trucar més. Jo molt content de saber que van tan bé les coses, Marc. Una forta abraçada.
Igualment, el pròxim dia ens has de dir la crema que et poses, t'ho dic, perquè...
Ja t'ho diré, és un secret.
És un secret de galerista. Gràcies, estimat, que vagi molt bé.
Fins aviat.
L'art català, l'art del gravat català. L'art del gravat català, una meravella. Fins ara, posa'm una mica de publicitat, ja veuràs que bé estarem.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Hola, Sóc el 2021. Entre el fred, la neu i la pluja, no has pogut sortir gaire de casa al gener. Per això...
Helena Flelo han prolongat Xinxin Especial Festes. Tries unes primeres ulleres i per tan sols un euro més te n'endús dues ulleres més. I les terceres per tu o perquè tu vulguis. Quina bona notícia. Comparteix-la i vine aquesta setmana a la teva òptica Flelo. Baixa condicions a l'òptica.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
I ara més que mai, reivindiquem el nostre origen. L'autèntic trinxat de la Cerdanya el fem els de Carlit cada dia a Puigcerdà. Si compres trinxat, comproven l'origen a l'etiqueta.
Sílvia, com has portat el confinament?
Desitjant sortir. A més, m'he engreixat molt.
Jo també. Per això estic seguint el mètode Naturhaus, que combina dieta, complements alimentaris naturals i assessorament dietètic gratuït. Busca el teu centre a naturhaus.es.
Quan jo tenia 8 anys, un senyor molt important va venir a viure a casa meva. Era en Pasqual Maragall. Però què hi feia dormint en un llit que li anava petit? Per què va venir? I el més important, qui era Pasqual Maragall? Ara m'he proposat descobrir-ho. Aquesta és la seva història, explicada per aquells que millor l'han conegut.
Maragall i la Lluna, estrena als cinemes.
Et proposem els maridatges més gourmet amb mel alemany, la més premiada als Great Taste Awards. Monoflorals, romaní, lavanda, cúrcuma, gingebre i pell de taronja. Vinagre de poma amb mel lavanda. I per maridar, dos formatges Montbrú i kefir de pastoret. Un pack valorat en 57 euros ara per només 29. Compra-la a gourmetlavanguardia.com, el teu supermercat gourmet. Patrocinat per Fibertree.
Nous casos d'ocupació a la zona del litoral.
Que bé que vaig fer de posar-me l'alarma. Perquè si intenten ocupar-me la casa, com que es pot detectar al moment, confirmen que és un intrus, avisen la policia i problema resolt.
Per protegir casa teva, confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o ocupació, podem verificar la intrusió i avisar la policia en qüestió de segons. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca ara al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Va, a veure, Ignasi, què trobes?
Sí. Pues bé, jo d'entrada a mi m'agradaria sobretot fer un aclariment sí. Perquè aquesta setmana...
No, espera. No, anava a dir que era perquè fessis una mica de xismorrello, però que he tingut la sensació que la Txell Bonet, que estava al seu, estava allà després d'aquest acte cultural, estava parlant amb un colom i era ben bé com si fos una secció teva. Perquè la típica cosa...
De surrealista,
que podries tu parlar amb un colom, que si els coloms amunt, que si m'he fet amic d'un colom, i he pensat, mira, és que cada cop...
Jo podria haver-me fet amic d'un colom... Durant les setmanes aquelles que t'anava fent les actualitzacions del confinament, no vaig explicar-te que m'havia fet amic d'un colom de miracle.
He tingut la sensació que tal. Bueno, escolta'm, és que Ignasi, perdona, jo t'ho he de presentar com tu et mereixes. Senyores i senyors, amb tots vostès, Ignasi Taltabull.
Bé, també em sembla bé començar amb silenci, com amb una nota d'aclariment. Vull dir que...
Perquè... Vols silenci?
Sí, perquè he de fer...
Sí. No, nota institucional?
Sí, doncs, és una nota d'aclariment, que és que aquesta setmana s'ha parlat molt del bisbe Taltabull.
Ah, sí, exacte, volia trucar.
Que s'ha vacunat irregularment aquest senyor, i molta gent m'ha preguntat si jo era família, he rebut missatges de gent que diuen, però això, jo no sabia que tenies família eclesiàstica.
Clar, de tal alt nivell.
Tan alt nivell, el bisbe de no sé ni quin càrrec té. No tenim res a veure, d'acord? És una nota que he de fer, d'aclariment, no som família... No ens coneixem de res, té el mateix cognom que jo, potser, vull dir, si vas tirant del fil, segurament algú deu haver-hi, però no som família. No. Llavors, a l'edat mitjana potser sí. No tinc res a veure amb aquest senyor que s'ha vacunat irregularment, però he de dir que estic disposat a dir que som família si em fa arribar una vacuna. No tinc problema en vendre'm, i a canvi de la immunitat jo puc fer veure que sóc família d'aquesta persona.
Clar que sí, clar que sí, i punt.
És un aclariment inicial, exacte.
Pot deu haver passat aquesta setmana, no?, que la gent et mirava malament.
Em mirava malament, hi ha hagut acusacions com de dir, bueno, però escolta'm, com si jo tingués algú a veure, què passa aquí?
No, doncs no.
Clar, com si m'hagués vacunat jo, saps? Que és com que, encara que haguéssim estat família, que no és el cas, però si haguéssim estat família, a mi què m'expliques? Si fos, saps? Vull dir, jo què sé, no m'he vacunat pas jo, eh?
Escolta'm una cosa. Però, bueno, si el Taltabull té alguna vacuna que li sobri, el seu nebot Ignasi...
Doncs, ens la pot enviar. Jo estic disposat a fer de nebot o de fill, fins i tot. Bueno, de fill no puc ser, clar.
Bueno,
fill,
bueno,
de... Bueno, és igual.
La ciència avança, que és una barbaritat, i tot és superfície. Estem al segle XXI i, escolta, això és un despiporre. Mira els
porges. Exacte, estem disposats a acceptar qualsevol cosa. Bueno, nota que l'aclariment feta. Va, vinga, va, ara comencem de debò.
Ara comencem de debò. Ignasi Taltavull. Bueno, ja ho veurem si de debò o no de debò, però amb tots vostès, Ignasi Taltavull.
Va, ara sí que sí, la notícia. Reddit està fent caure Wall Street.
Sí, per això.
O no, o tot el contrari. No sé, no tinc ni idea. Jo he llegit ja tres notícies diferents, tres fils a Twitter sobre això. Jo no he entès res de res. No, res de res. De fet, a meitat de llegir el tercer fil d'aquests, he pensat, si és que tampoc m'interessa gens això, saps? No sé ni per què m'estigui esforçant a entendre-ho. No tinc ni idea, m'és igual. Si cau Wall Street, pues ja, pues, no sé ni si ens afecta a nosaltres.
No seria el primer cop, tampoc.
No seria el primer cop, ni serà l'últim. Ja s'ho farà. Bueno, a veure, Reddit, per qui no ho sàpiga, és una xarxa social molt popular als Estats Units, aquí no tant, és bàsicament un fòrum, així resumit, val? Sí. No cal entrar tampoc en detalls, jo amb saber com funciona Reddit ja és el meu límit. Si a sobre depèn de com funciona la borsa, doncs imagina't, ja és que ja estic fora. Justament allí a Reddit, perquè jo hi soc per curiositat, perquè com tinc tant temps lliure, doncs ahir a Reddit vaig veure una foto d'un llibre suposadament escrit als anys 80, una foto d'una pàgina d'un llibre, que havia pronosticat una pandèmia mundial al 2020, aquest llibre, als anys 80, i el llibre deia que tal com arribarà, desapareixerà de cop misteriosament. Feia aquesta profecia, no? I em va alegrar, em va fer feliç aquella captura treta d'un llibre fora de context que no sé ni si existeix. Vull dir, aquell text que tots tenim clar que és fals, tal qual us estic explicant, ja és evident que això és una manipulació d'algú, que aquest llibre no existeix, però a mi em va alegrar al matí. I a mi em va fer feliç igual que pronostiqués que desapareixeria de cop. Perquè jo ja estic tan desesperat que estic disposat a creure en el que sigui que ens tregui de la situació on estem. M'és igual si existeix aquest llibre als anys 80. I al final, quina diferència hi ha entre una captura de llibre inventada per alimentar els conspiranoics i qualsevol declaració de l'Argimon? Quina diferència hi ha? Em direu, home, doncs molta, no? Doncs ja vull dir, una cosa és la realitat i l'altra és mentida. Ja, però això és perquè tenim sobrevalorada la realitat. La realitat no val per res, la realitat. I jo crec, i ara us posaré un exemple, Marc, et posaré un exemple que crec que s'entendrà el que vull dir. Imagina't que ara jo, de sobte, em cregués al rei d'Espanya. Val?
Et creguessis al rei d'Espanya o que tu et creguessis ser el rei d'Espanya?
Jo em cregués ser el rei d'Espanya. Ja sé que seria incòmode per tots, per començar aquesta secció seria insuportable, però és un exemple, val? Jo un dia em llevo i dic, soc el rei d'Espanya.
Perdona, si tinguéssim el rei d'Espanya de col·laborador d'aquest programa, jo, majestat, aquí estamos para lo que haga falta.
Home, havíem de consultar amb el president d'honor, Jordi Cuixart, que no sé si estaria d'acord amb que això passés.
Però seria un programa molt plural i transversal, perdona.
Això sí, això vull dir, clar, tindríem equidistant total, no?, el rei d'Espanya.
No per aturar-te, però et diré que això dels reis va funcionar així, a l'edat mitjana.
Va funcionar una mica, clar.
Home, vull dir que tu, això et sembla una idea estrambòtica, aquesta que dius tu de tu mateix, de que em crec el rei d'Espanya, però els reis, a l'edat mitjana, o quan fos, ara els visigodos, o jo què sé què, van dir, pues ara jo sóc el rei, punto.
I un es va despertar algú i va dir, soy el rei, i s'acabó.
I va tenir, va fer unes operacions de màrqueting i va convèncer el personal, vull dir que, escolta...
I no li ha anat malament, no li ha anat malament. Bueno, alguns
depèn,
a França sí que els hi va anar malament, depèn de... Bueno, doncs imagina't, jo em llevo un dia i dic, sóc el rei d'Espanya, vale, Ignasi primer, no sé si hi ha hagut algun Ignasi abans.
No, primer, series el primer, sí, sí.
Jo seria el primer, vale?
Preciós.
Si jo dic, jo sóc el rei d'Espanya, i és igual, encara que visqui a un pis de 30 metres quadrats a les Corts, on ja fa una setmana que la cisterna no em funciona, o encara que jo vegi a Felip VI per la tele i els euros cada cop que pago l'oferta de 3 dònuts per 1,50 al Granier, que molts cops és el meu dinar, a més, jo si em sento el rei d'Espanya,
sí.
ja m'està bé, tot i que no sigui de debò. Si em fa sentir el mateix que ser-ho de debò, què més dona que no sigui real? D'acord? Si tu sents que és de debò, no és el mateix que ho sigui de debò?
Esclar.
Jo potser em sento més rei d'Espanya que el rei d'Espanya. Potser li preguntes a Felip VI i et diria que ell se sent col·laborador del vostè primer. No sé, és que tampoc li hem pogut preguntar, això.
Sí,
la realitat no té cap importància, la realitat. Ara, poso un altre exemple. Com saps que la gent que et contesta els whatsapps són els teus amics de debò? Com ho pots comprovar? Com diferenciaries dels teus amics de debò d'una màquina, si un dia un programa informàtic que s'ha estudiat totes les converses anteriors el substituís i et donés exactament les mateixes respostes que et donarien els de debò, tu creus que te n'adonaries? No. Jo ja sé que no me n'adonaria. Jo ja sé que no. Estic bé, eh? No és que m'hagi donat un cop al cap aquesta setmana o m'hagi fitxat el Basté per escriure la nova temporada del No pot ser. Són reflexions que estic fent jo. La qüestió és, la realitat no té cap importància i menys ara que anem camí de la realitat virtual, que és un oxímoron en tota regla. Com ha de ser real si és virtual?
Ara,
un bacon vegà. Què vol dir bacon vegà?
Com les hamburgueses vegetales de carne.
Hamburguesa vegetal, pues no, de carne. Tiene el mismo sabor de la carne, pues perquè te la prens, si la gràcia precisament és que sigui... Clar, jo estic desitjant que arribi la realitat virtual, el moment en què tots plegats ens posem unes ulleres d'aquestes i visquem en un món virtual, que sigui exactament que igual que el de debò, però que puguis seure més de 4 en un bar, per exemple, estar al carrer a les 10 i 10 de la nit, coses així. Ara, tampoc creieu que serà tota la solució als nostres problemes, la realitat virtual, vull dir... No us penseu que viure en aquest món de realitat virtual voldrà dir que tots podrem ser el que sempre hem volgut ser, que et tiraràs un personatge i seràs cantant de rock que pot volar. No, no ens enganyem. Vull dir, en aquest món també hauràs de pagar el lloguer, òbviament, i hauràs de treballar amb el teu ninotet 3D, a la teva oficineta virtual 3D, a treballar de 9 a 6, perquè en el món virtual estarà tan sobrepoblat com el de debò i també hi haurà curros de merda. Segur, però bueno, ja crearem una realitat virtual dintre de la realitat virtual.
Ara,
és divendres, sé que tots estem cansats, és espessa aquesta secció, l'únic que vull dir és que tant de bo tenir unes ulleres de realitat virtual per poder marxar de cap de setmana. Jo amb això em conformo, no necessito més. Poder donar una volta.
Ai, Ignasi, de veritat t'ho dic, mira, tens tota la raó, això de una realitat virtual, quan la tinguem, la realitat virtual la merda ja muntada, n'haurem de crear una realitat virtual dintre de la realitat virtual. Per poder fugir de la realitat virtual.
Unes nines russes de realitats virtuals, sí. Infinit, un fractal de realitats.
Què t'ara va dir? Mira, el que no és gens virtual en aquest programa, us ho vaig a dir sincerament, és la publicitat, que ens la posarà l'Ernest Ferrer, que, bueno, és que la posa, que és un artista de posar publicitat. Mira, quina meravella.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Les vendes de Kiko Milano continuen. No et perdis les increïbles ofertes a la nostra colorida gamma de productes de maquillatge i cura de la pell d'alta qualitat. Ara online i a totes les botigues Kiko. Si esperes un bebè, no et pots perdre les rebaixes de...
Palacio del Bebé.
Aprofita ara per reservar tot el que el teu nadó necessita amb descomptes especials. Palacio del Bebé i Palacio del Bebé Outlet and Market. A Gran Via 631 i 643, al centre de Barcelona. I també a palaciodelbebé.com.
Vols començar una carrera ara? A la UBIC encara hi ets a temps. Matrícula oberta als graus d'Empresa i Comunicació, Enginyeries i Biociències, Educació i Teràpia Ocupacional. Avança't a l'inici de curs i vine a fer una classe de prova. Preinscriu-te del 2 al 4 de febrer. Informa-te'n a ubic.cat/info/febrer. Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
Escolta! No escolta res perquè no sóc benzina, no sóc dièsel, no sóc híbrid, sóc 100% elèctric.
Nico Center renova la flota de vehicles de substitució dels seus tallers per nous Nissan Leaf. 100% elèctric, zero emissions. Prova-li i gaudeix d'un Nissan Leaf. Informa't en els tallers de Nico Center a Vilanova, Vilafranca, Tarragona i Reus.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra botic Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Ignasi, estigues atent, perquè de veritat que això que ara diria l'Ingrid ens interessa moltíssim.
A veure,
Molt, jo crec que molt, Ignasi.
Ja veuràs.
Mira.
Atenció a tots els futurs nuvis.
Ai, Ignasi.
Ah. Ignasi, vinga, va, confessa. Escolta'm, dissabte 6 de febrer a les 6 de la tarda se celebra el showroom Moda Nuvi de Senyor.
Mira, senyor, que bé. Bueno,
sí, sí, això ja m'està interessant més.
Veus?
Sí, sí.
Si és que tu ja hi tens la matrancada amb el senyor.
Que sóc un senyor, claro.
Escolta'm, un live show en directe pel canal de YouTube de Senyor, en què descobrireu les últimes tendències en cerimònia. A més, participareu en el sorteig de 300 euros en complements per nubis. Entreu a trajesenyor.com i inscriviu-vos al showroom Moda Nubi edició virtual. Si us caseu, no us el podeu perdre.
Home, i si no us caseu també, perquè anar vestit bé, també. Escolta, que grai.
Anar vestit de nubi no vol dir que t'hagis de casar, eh? Pots vestir de nubi també un dia qualsevol.
Exactament. Escolta, moltíssimes gràcies, Ignasi. Molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.
I el 14-15. No sabem si hi ha eleccions o no eleccions, quins nervis. Fins ara.
Ai. Ajudar els ciutadans. Fer del territori un lloc més segur. Socorre les víctimes d'una emergència. Investigar i perseguir delictes.
Formar part del cos dels Mossos d'Esquadra és una gran oportunitat professional.
I personal.
Amb un munt d'especialitats diferents. La Generalitat convoca 435 noves places d'accés als Mossos d'Esquadra. Un cos modern i compromès. Presenta la teva sol·licitud fins al 12 de febrer. Més info a mossos.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Quan jo tenia 8 anys, un senyor molt important va venir a viure a casa meva. Era en Pasqual Maragall. Però què hi feia dormint en un llit que li anava petit? Per què va venir? I el més important, qui era Pasqual Maragall? Ara m'he proposat descobrir-ho. Aquesta és la seva història, explicada per aquells que millor l'han conegut.
Maragall i la Lluna, estrena als cinemes.
Pandèmies, revolucions i eleccions, el món actual ja va ser explicat pels mites clàssics. Descobreix amb l'avantguàrdia la col·lecció Mitologia Clàssica, amb les llegendes immortals que han forjat la nostra civilització. Primera entrega, El laberinto del Minotauro, per només 1,95 €. Aquest cap de setmana, amb l'avantguàrdia.
RAC més 1 Podcast.
L'experiència és un grau i la teva un valor. Per això,
RAC més 1 i EAE Business School presenten el raconet de la tecnologia.
Per veure una realitat que se'ns escapa.
Bulos i rumors es fan córrer de manera interessada.
El raconet de la tecnologia. Un podcast de Jordi Basté i Josep Maria Ganyet per sobreviure a l'era digital. Com preservar la nostra privacitat? Els algoritmes ens coneixen millor que nosaltres? Vivim massa de cara a la galeria? El 5G ho canviarà tot?
Sabeu comptar fins a 10 abans d'apretar el botonet.
El raconet de la tecnologia. Un podcast amb moltes respostes per entendre un futur que ja és aquí.